The City amb Marc Balcells.
Marc Balcells.
Molt bon dia. Com estem? Com és que... Què passa?
Va, aquí que estem de nivell. Ostres, com estàs?
Però estic molt bé.
A mi m'agrada molt veure perquè fa, super, fa poquíssim que vas estar.
Bueno, doncs, ja escolta, aquí estic. Aquí estic. Jo sóc com a Batman, el que tu m'encens la senyal, vinc corrents a parlar
la
de criminologia.
La senyal lluminosa, no? Vens cap aquí.
Sí.
Encetem una nova hora aquí a la Part Magazine del Matí a Radio Estel, a la secció noir del magazine. I ja sabeu que una vegada al mes, però ara és el que estàvem dient amb el Marc, aquest mes hem tingut la gran sort de tenir-lo a cada 15 dies, doncs amb ell obrim un nou capítol de Crònica Negra. Però aquest capítol de Crònica Negra, perquè al final, Marc, tu em dius que a tot arreu es parla de crims, no?
Ah, sí.
Ara és com, bueno, tu content per això, eh? Perquè,
ah, no,
no?
I tant,
però
i tant.
Sí que és veritat que ho trobem a tot arreu. Però aquí, des del magazín, li volem donar una altra mirada.
Ara, aquí
vull
jo.
Aquí, eh?
Això t'ho compro. No, és veritat, clar, a veure...
Sí,
jo
no,
fins
Marc?
I tot com a criminòleg, un tema que m'interessa molt de recerca és... Jo crec que potser ho hauré comentat en algun programa, ja. És a dir, tota aquesta... Aquest ús que es fa del true crime, aquest llenguatge, que pot ser narratiu, que pot ser periodístic... Hi ha mil formes diferents, de reportar crims, la vostra, la més literària, però basada en fets reals, etc. I tot això, quin impacte també té la societat com a producte de consum? És a dir, el que està clar és que és un producte que ens agrada, i ja sigui per una determinada sèrie televisiva, o podcast, o llibres, ara hi ha un boom. Que és cert que no hi era fa uns anys.
És veritat.
Fa uns anys hi serien alguns, però no hi són tots els que hi són ara, que és que realment ara és un filon. Agrada, i el que m'interessa com a criminòleg és això. És a dir, a mi no m'interessa tant el discurs sobre el fet en concret,
si
que
no...
també, sinó o A, donar una interpretació criminològica d'aquests fets, o B, analitzar el producte com a tal. El producte de cara a nosaltres, que diu de... L'altre dia dèiem... Què diu de nosaltres com castiguem?
Clar.
Doncs què diu de nosaltres com consumim notícies sobre delinqüència o true crime com a producte cultural?
Això està, aquesta visió és molt bona, perquè és molt interessant el que tu dius, no? Aquest salt en el temps que hem fet. Perquè, de fet, abans en consumíem igual, Marc, o des d'una altra...
Jo crec que hi havia menys oferta. Jo crec que hi havia molta menys... Bueno, crec no. És a dir, si ho féssim quantitativament, clar, hi hauria molta menys oferta de la que hi ha ara, perquè és que realment ara és... Potser no cal parlar d'un boom, però sí que cal parlar d'un augment en el consum d'aquest tipus de temes, que a més són temes que ens agraden, perquè és una narrativa que trobem atractiva perquè es parla d'un delicte, té la mateixa estructura d'una novel·la negra. Generalment, tu comences a llegir una novel·la negra per A, o bé una denúncia social, o bé perquè hi ha... o fer ambes, la B seria perquè hi ha un misteri que volem saber qui ha estat, no? I això, en victimologia, veus? A mi m'agrada el que deies,
no,
m'agrada aquesta
bé.
Secció,
clar,
perquè tot ho portem a temes empírics, a temes teòrics, que la gent vegi que la criminologia té un ús. La victimologia parla de la creença en un món just, perquè nosaltres... Fins i tot si no hem patit un fet traumàtic, quan ho veiem a les notícies volem pensar o que això no ens passarà, o que això tard o d'hora restablirà, perquè d'aquesta manera això ens ajuda, en el fons, a continuar, no? A dir, escolta, vale, si hi ha hagut un atemptat terrorista, però, bueno...
Sí.
Tu necessites tornar al teu ordre de les coses, que si t'hi fixes és el mateix de la novel·la negra. Nosaltres sabem que hi ha, que s'ha detingut el criminal i que hi ha hagut un judici, que aquesta
just,
persona se l'ha condemnat,
clar,
perquè
clar,
tot això, diguem que restaura l'ordre i el balanç de les coses.
I et proporciona seguretat, no?
Diguem. Però, mira... Parlant d'aquest tema, d'aquest boom de true crime, serà molt interessant veure tot el tema de l'alarma social, etc. Que no dic que es vagi a buscar, És a dir, no, està clar que el true crime no va a buscar
alarma
social. Però, clar, això es consumeix. I això, quin producte... Quina sensació fa en
l'usuari? Crida què, clar.
Jo he parlat amb moltes companyes meves que em diuen, jo després de veure, jo què sé, no, doncs determinats casos, el del pàrquing del Putxet,
no vaig poder jo acabar-ho.
Quina por, no?
Sí.
Clar, dius, home, jo entenc, la meva mare, una senyora que viu sola a casa, doncs, per exemple, ella no ho veu perquè li genera una certa inquietud, no? Doncs, per tant, això és interessant de veure. I això és la màgia d'aquest programa, d'aquesta secció. Nosaltres hi posem l'angle criminològic.
Perfecte.
No enganyem a ningú. Tot el que diem està basat...
I posem la llum i jo dic, mira...
No, perquè això ja ho fa un altre programa. Nosaltres portem les estadístiques. Que volem parlar de presons? Portem les estadístiques. Que volem
dades
parlar
empíriques.
De control? Portem la teoria, que... etcètera.
Qui ho porta, doncs, el Marc Balcells? Que
escolta,
és,
quin autobombo, no? Ens estem fent aquí, la Mercè i el Marc.
Ell és criminòleg, aquell professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC. Mira, Marc, ara sí que ens endinsem en el tema, perquè avui, justament, ens vols parlar d'aquests costos i beneficis de delinquir.
Sí.
Perquè, a veure, per cometre un delicte, ara tornem a fer referència a les seves llums, però també té les seves ombres.
Oh, i tant, evidentment. I tornem al punt pivotal, que aquest sí que l'hem dit diverses vegades. Podem cometre tots delictes, resposta automàtica...
Sí.
Sí, i és així. Ni que sigui delictes o actes desviats, eh? Mm-hmm. És a dir, des de pintar un grafiti en un monument... bueno, això ja seria delicte, però ja m'entens, pintar un grafiti, consum de determinades substàncies, o un delicte, des de la cosa més estúpida, com una falta, és a dir, un minidelicte que no deixa antecedents penals per la seva intensitat, fins a doncs, estafar l'erari públic, etc. Això ho pot cometre tothom, és així. No hi ha aquesta distinció biològica, psicològica, etc, que digui, escolta, hi ha gent que sí que són delinqüents i altres que no.
Que no.
Per tant, aquí la gran pregunta seria, què? Què fem? Per què s'acaba delinquint?
Per què els delinqüents, no? O... tothom, perquè ens ha quedat clar, el Marc deia, tothom pot delinquir, al final fem com... La Marta Harker avui feia una referència molt bona, un exemple, un Excel, no? De,
a veure... Quina confa en els Excels, per favor. Mira, ja he començat a suar, els odio. Jo sóc de Word i PowerPoint, però bueno, sí, a la meva vida he de tocar molts Excels, els odio.
Bueno, perquè tu no ets un delinqüent. Però escolta'm, aquests posa, doncs, un... Bueno, clar...
Digues l'exemple, el d'Excel.
L'Excel, no? Sí. De costos i beneficis, no? Perquè el delinqüent... que sí?
És això. Mireu, jo us ho explico. En el albí de les primeres teories criminològiques, que poca broma, són del segle XVIII... dels 1700 i bastants, un pèl abans de la Revolució Francesa, es parlava de costos i beneficis o plaer i dolor. És a dir, una persona és una persona racional que pot decidir delinquir o no en base a que hi hagi un pes major dels beneficis que dels costos. Tu em preguntaràs què és cada cosa.
Clar.
Doncs mireu, els beneficis serien mil coses, des de que vull més diners... que vull poder, un tema sexual, etc. No parlem dels motius, aquests que surt la policia i diuen qual era el motiu d'este senyor. No. Parlem d'un benefici. Tu imagina't que tu avui tu tens un dia, però no pots més.
Val.
Allò que parlàvem l'altre dia de la teoria del control.
Sí.
I escolta, no pots més i tu ara t'aixeques i em fots tres bufetades en antena.
Vaja.
El teu benefici, en aquest moment, quin seria? Deixar anar pressió. Però hauries comès un delicte.
Clar.
Quin seria el cost? Home, el cost és que, a part de que des del punt de vista criminal la prova quedaria registrada perquè ha passat en directe, jo després me n'aniria a comissaria, denunciaria per les tres bufetades...
Recupera radiostel.cat.
Diria, escolti, senyor agent, aquí té el de Llonsis, ha passat en directe, m'ha fotut tres bufetades, i què passa? Doncs hi hauria un judici i a tu et cauria una pena. I aquesta pena seria el cost.
Val.
Vale? Tu ara tens el benefici i el cost. Benefici, que bé m'he quedat, cost una pena assignada, perquè segurament seria una condemna al 100%. Tu aquí faries un càlcul.
Un càlcul mental, no?
I decidiries. En aquell moment, perquè no ho decideixes, en aquell moment tu diries, escolta, em pot més donar les tres bufetades, quin mal dia porto, i pam, 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 el delicte ha succeït. Has vist? Càlcul entre beneficis i costos. I ja està.
Però moltes vegades, en aquest sentit, quan l'impuls és el que tu dius, no? Aquest desfogament, no?
Sí.
Et dona temps de fer aquest càlcul mental?
Aquest és un molt bon punt i ara hi arribem. Però,
val,
precisament,
no m'avanço.
Ja que dius, però ja que dius això, anem a fer un exemple molt més serè. Escolta, tu ara podries estar aquí fent una estafa informàtica. Que ja has pensat, que ja has planificat.
Sí.
Els teus beneficis, en aquest cas, serien més econòmics, i estic segur que, com que l'has planificada, l'has pensada més, tu almenys tens la sensació de que estàs més protegida. No és aquesta delinqüència predatòria del moment. Les tres bufetades. Tu això ho portes pensant a casa de fa dies, i has escrit un mail que diu, miri, escolti, sóc la princesa tal, que tinc una herència que vull cobrar, que em podria ajudar amb els diners i anirem 50-50, i jo li donaré quan hagi cobrat, tal i qual. El típic que si vas a la teva bústia d'espam, te'n trobaràs 3.000 d'aquests. Clar, quins serien els costos? Doncs, de nou, una altra vegada, la pena. aquesta escola, en part, col·lapsa, i et responc això que em deies, perquè...
Estem parlant del segle XVIII,
sí, eh? Sí, sí. Era una escola poc empírica. Vale. És a dir, era una escola feta més per filòsofs, per juristes, i clar, que era el que passava, que els que van venir després van dir, escolti, però vostè té dades empíriques de com decideix la gent. Ah, no, bueno, nosaltres hem argumentat una mica filosòficament aquest tema i tal i qual. A més, un altre tema molt important que els hi van dir a aquesta escola que va venir després va ser, i escolti, i això què passa amb una decisió en calent?
Clar.
O què passa amb una persona que seria inimputable per algun trastorn psiquiàtric?
Clar.
O què passa amb un menor?
Amb un menor, mira, que avui està a l'ordre del dia.
Exacte. Clar, quan tu dius ara aquests menors estan agredint sexualment a un altre menor, etcètera, etcètera, allà hi ha un càlcul econòmic, aquesta persona pot comprendre bé aquest cost i aquest benefici, i és quan aquesta escola de pensament va caure.
Va caure.
Va caure, però va tornar amb força en ple segle XXI. I llavors és una mica el que trobaríem ara.
I què trobaríem ara, no? Perquè llavors, en aquest sentit, els eloqüents, Martu, segueixen fent aquests càlculs per decidir?
Sí. Segons aquestes escoles, sí. El que passa és que tu pots influir en el medi ambient perquè aquests càlculs es puguin ser alterats.
Per favor,
típica pegatina... Però... típica, perdó, enganxina d'aquí hi ha una càmera. Tu imagina que tu ets una persona que tens un càlcul decidit, tu et dediques a entrar a pisos.
Val.
I tu tens un càlcul decidit fet de beneficis. Uh-huh. Aquests beneficis encara no els saps, saps que seran econòmics perquè sí. Tu robaràs, però encara sí. No saps ben bé què et trobaràs a dintre de la casa. Això, si te'n recordes, et farà molt decidir també on vols actuar.
Uh-huh.
Però en recordeu-vos aquell dia que parlàvem dels barris, que dèiem compte, perquè si tu penses que a Pedralbes, per dir-ho així, et trobaràs grans beneficis, compta perquè també et trobaràs grans costos. Perquè, en recordem-nos, parlàvem de porters, parlàvem d'alarmes, parlàvem de cases més separades on tothom pot conèixer-se més, etcètera,
més connectat.
Etcètera. Per tant, si jo ara, per exemple, tu vols robar, i aquí posem una enganxina de aquí hi ha una alarma,
ui,
veus? Això està modificant automàticament el teu càlcul de costos i beneficis. Perquè tu veus una alarma i dius, potser aquí
ara m'ho penso.
Ara
no?
M'ho penso.
Ara m'ho penso.
Uh-huh. Ara m'ho penso. Uh-huh. Però una cosa molt, molt important també d'aquesta escola ja en ple segle XXI va començar a tenir molta força ja als 80 del segle passat. Havíem dit costos i beneficis. No, el cost és la pena. Però una cosa que va descobrir aquesta escola, l'escola que anomenem de l'elecció racional, etc., tampoc ens posarem hiperteòrics aquí, és que a la gent li preocupava més les sancions informals que les formals.
Què
en aquest càlcul.
Això?
T'ho explico ben ràpid. Una sessió formal és el que dèiem ara. En l'exemple de les bufetades, a tu et cauria, depenent de la intensitat i el mal que a mi em fessis, una pena.
Val.
Vale? Pam. Això és una sanció formal, administrada per l'Estat. Ara, una sanció informal seria la teva audiència dient la Mercè, anda, que ja li vale, fotre-li tres bufetades. La teva família,
reputació,
la teva parella,
clar,
els teus companys, que et fessin fora de la feina, que deixessis de cobrar un sou, que quedessis considerada una pària del periodisme perquè no pots aguantar... Sanció informal. Possiblement, fins i tot, que anessis pel carrer i algú digués, mira, aquesta és la de la bufetada l'altre dia en directe, ta-ta-ta-ta-ta. A la gent, al final, en aquests costos-beneficis, li preocupava, dintre dels costos, més les sancions informals...
Escolta, la pena del telediari.
Exacte, per exemple.
No?
O el que diran, o perdré la feina, o què dirà la meva mare, què dirà el meu pare, què dirà la família, que no la pena actual que el sistema de justícia et pogués assignar. I això és un tema molt important. Això ara ens pot semblar una cosa de perogrullo, però no s'havia investigat mai. I que la gent sabem que ara li preocupa això, a nosaltres també ens pot ajudar a fer penes millors, perquè, compte, tornem al tema de la pena. La pena, en aquesta escola de pensament, és molt bàsica, perquè la pena, no ens oblidem, és el cost. Per tant, hem de determinar molt bé quina ha de ser la pena que realment faci que tu no ho tornis
a fer
una segona vegada. Això és el que en criminologia nosaltres anomenem el desistiment, a través de la pena. Puc trobar una pena que tu et faci desistir? Clar, aquesta és la problemàtica. Primer, que ens trobarem amb persones que no ho comprendran, el que dèiem abans, inimputables, menors, etc etc. Ens trobarem també amb casos on, evidentment, tindrem mala tela al teler, és a dir, a persones que la reincidència funciona malament, moltes vegades, que sabem que tornaran a reincidir en poc temps, un cop al carrer, o perquè, a més, és un càlcul molt difícil, per no dir impossible. Clar, Amèrica, per exemple, que tenen pena de mort, tenen un càlcul relativament fàcil. Vostè ha matat algú, pena
doncs
de mort.
La pena de mort.
Allò que dèiem l'altre dia del retribucionisme, ojo por ojo. Però clar, quina és la pena que tu has de posar a una persona que, jo què sé, fa una estafa online per internet?
Mira, perdona, Marc, però és que em ve la Laura Borràs al cap. Vull dir, clar...
Bueno, un cas molt específic.
Clar.
Un tribunal que t'està dient una pena de 4 anys i mig,
ah, correcte,
però jo demano al govern l'indult.
Està recalculant.
Està recalculant, en part, bueno, a veure, la legislació, el Codi Penal, això
ho
permet fer-ho, però...
Sigui. Mira, l'article 4.3.
Exacte, molt bé, escolta, vens aquí a presa, aquí molt bé, matrícula d'honor.
Després del dia d'ahir del Codi Penal, el 4.3.
Exacte,
sí.
Clar, però això, des d'aquest punt de vista, també, ja veus que el tribunal, no vull dir que digui i desdigui, perquè et dic, hi ha aquesta potestat, però... El mateix tribunal t'està dient, bueno, jo t'estic assignant una pena. Aquesta pena, des del punt de vista d'aquestes teories, és suficient pel desistiment? Una altra pregunta que s'està fent al tribunal, tot i que la respon una mica en la sentència, jo t'estic condemnant, potser t'estic condemnant una mica too much, una mica severament, per aquesta pena. I és que la severitat de la pena té a veure, eh? Fixeu-vos, una pena com la pena de mort és la pena més severa de totes. Però imagina't que una pena... Ara estic fent un exemple super exagerat. Imagina que a una determinada persona, per aquests mateixos fets, li posa, jo què sé, molts anys. El problema d'això és que quin motiu té aquesta persona per no tornar a delinquir? Quan et posen una pena tan exagerada, al final és... És a dir, quan tenim aquests multireincidents...
Mira, fem una cosa. Marc, ho hem de deixar aquí. M'ha passat volant.
És que
quan t'ho passes que bé, és el que té.
És el que té.
Però m'he quedat amb la mosca a l'orella, el tema dels índuls.
Parlem-ne.
Què et sembla?
Parlem-ne des del punt de vista criminològic.
Perquè això tirarà, perquè fins que no és d'esdevingui ferma la sentència a Laura Borràs, no?
No es pot fer res. Per tant,
esperar.
Però bueno, parlem-ne des del punt de vista criminològic i jo t'explico una mica això, l'indult, la pena, com afecta, etc.
Fantàstic. Doncs Marc Balcells, criminòleg i professor dels estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, com sempre, gràcies per mostrar-nos aquesta cara fosca que sembla que tots tenim dins, però que al mateix temps es pot recalcular. Vinga, que vagi molt bé, Marc. Bones vacances.
Igualment, bones
aprofita
vacances a tothom. Bona Pasqua.
El temps que puguis. Bona Pasqua. Va, que marxem a publicitat i a la tornada. Ai, els reptes. És que tenim un repte aquí, Marc. Tu no ho saps. Tenim un repte que...
Però jo l'he
de
fer?
Tu saps que sempre estàs... Ets benvingut al nostre equip, eh?
Però si vols, és el repte, tenim... pots explicar?
És el repte, home, sí, primaveral. Mira, els divendres, la part final del programa, però avui ho avancem una mica abans. La Marta Hart, que avui ens posa el dia d'aquest repte que tenim, que és cultivar un hort urbà.
No.
Treure tomàquets.
Un altre, jo no.
Què,
jo
no t'animes?
Se m'oblida a regar a mi les plantes de casa.
Mira, doncs de regar en parlarem. Després d'una pausa publicitària. Gràcies, Marc.
Ràdio Estel.